Bon dia, què tal, com esteu? Som dimarts 7 de novembre de 2023 i el Penedès en xarxa. Estrenem el dia amb tots vosaltres. Seran 3 hores des d'ara i fins les 12 que farem plegats des de Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Ràdio Vilafranca, des d'on us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. És dimarts i així que acabem el sumari i us expliquem què podreu escoltar avui. Si seguiu amb nosaltres, tindrem la previsió meteorològica a càrrec del Marc Pereides. I a continuació, ens visita la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, avui explicant-nos com cuidar els nostres peus quan marxem de viatge. A 9:15, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el primer flash informatiu. I tot seguit engegarem la roda política que ens portarà fins 10:45, una roda política que avui dediquem a parlar de les ordenances fiscals que en la majoria de municipis del Penedès s'han estat aprovant aquest mes d'octubre i que en alguns casos comporten increments destacats d'algunes taxes, com l'IBI, l'aigua o els residus. Avui ens acompanyaran l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, el regidor d'Hisenda de Sant Jaume dels Domenys, Marc Salvador, i l'alcaldessa i regidora d'Hisenda d'Olèrdola, Fina Mascaró, per parlar d'aquestes ordenances pel 2024. Començarem parlant amb ells a 9:45, perquè ens expliquin quines ordenances han aprovat els seus municipis. Farem una pausa pel butlletí de les 10 i a les 10:06 seguim tot fent tertúlia. I a 10:45, quan finalitzi aquesta roda política, de nou cita amb l'actualitat per saber com evoluciona aquest matí de dimarts als nostres municipis. A 9:45, parlem d'ocupació i formació. Avui abordem la formació professional al llarg de tota la vida laboral, un concepte amb el qual ens hem d'anar acostumant perquè hi ha una nova llei de formació professional i estan canviant moltes coses. Ens ho explicaran l'Anna Carbonell, coordinadora de formació del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca, la Montse Muñoz, tècnica d'aquest servei d'educació, i la Sandra González, exalumna del programa CFET Vilafranca. Obrirem la tercera hora a les 11:06 amb el català al carrer, amb la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, i la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. La Sílvia ens farà una mica de classe, prendrem una mica, i la Teresa ens portarà al concurs perquè truqueu i jugueu amb nosaltres. Avui regalem un llibre cuinat a Sant Sadurní, a l'Escola Vilarnau. Es titula Bon dia, bona nit, i compta amb il·lustracions de Francesc Salvà i textos d'exalumnes de la seva classe El Petit Príncep, que el van tenir com a profe i que li van voler retre aquest petit homenatge quan va morir. A 11:45, tercer flash informatiu. Des dels serveis informatius ens explicaran com anem tancant aquest matí de dimarts als nostres municipis i seguirem parlant d'audiovisual, de pantalles grans i petites, en streaming i convencionals, amb Carles Gala. Acabarem amb una història i jugarem a encertar si és certa o falsa. Són les fake news amb les quals posem el punt i final cada dimarts.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
El temps.
Sembla que hem deixat enrere aquests dies de vent intens, però què ens depara la setmana? Ens ho explica el Marc Paredes. Bon dia.
Molt
bon dia, Sílvia, què tal? Doncs avui ens hem llevat amb un panorama assolellat, amb un dia gairebé radiant, amb pocs núvols i amb una sensació de fred que cada vegada serà més acusada. I és que avui dimarts les temperatures, sobretot les mínimes, tocaran fons i és que tindrem valors gairebé propis d'hivern o de tardor avançada. Si et sembla, faig un petit pronòstic pel que fa a les temperatures que podríem tenir al llarg de la jornada d'avui, sobretot a partir de la matinada, i és que podríem fregar entre els 2, 3, 4 graus de mínima a Vilafranca del Penedès, 4, 5 graus a la resta de l'Alt Penedès, i contra més al sud en desplacem, contra més a la costa, doncs les temperatures mínimes rondaran entre els 5 i els 7 graus. Per tant, demà serà un dia per abrigar-se, aquesta matinada també, i és que la sensació de fred serà cada vegada més acusada. Però això durarà poc, i és que a mesura que avancin els dies de la setmana, les temperatures cada vegada aniran remuntant més i ens ubicarem a finals de setmana amb valors ja per l'època i fins i tot una miqueta per sobre dels que tocaria per l'època de l'any. I això, sí, sense precipitacions, i és que de moment no veiem gaires pertorbacions a la vista, fons desgastats que en conjunt deixaran ben poca cosa i un vent que, això sí, ha anat clarament cap a la baixa, i és que aquest cap de setmana el vent doncs va ser fins i tot intens i va doncs acusar aquesta sensació de fred que avui, sense aquest vent, doncs encara també serà doncs més acusada perquè les temperatures, com dic, baixaran de manera considerable i el que ens espera les properes jornades serà aquesta estabilitat i aquesta pujada de les temperatures que serà cada vegada més progressiva i sense canvis a la vista. Això és el que realment ens fa preocupar perquè acabarem aquest mes de novembre, tot fa pensar, amb un dèficit de precipitació considerable i sense veure precipitacions que puguin regar el territori de forma generalitzada.
Gràcies, Marc.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Seguim amb la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, que avui ens parla de com podem cuidar els nostres peus quan marxem de viatge. Com sempre, des dels estudis de Domenys Ràdio, amb la Laia Batlle.
Un mes més tenim amb nosaltres la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals, que ja la tenim preparada aquí a l'estudi de Domenys Ràdio. Molt bon dia, Mercè.
Què Molt tal? Bon dia a tots i totes.
Com
Molt
estàs?
Bé.
Ben tornada de nou?
Moltes gràcies.
I avui què ens portes? De què ens vols parlar?
Doncs mira, com que aquests dies he estat escoltant molt sobre que la gent ara ja comença a agafar com els viatges, això de l'inserso i això, sí, que m'han dit que hi havia tantes cues a les agències i tot plegat, em va vindre la idea al cap de com hem de cuidar els peus quan marxem de vacances, no?, de viatge. Mm-hmm. I llavors, bueno, doncs volia parlar una mica d'això.
Clar, suposo que quan estem a casa, les rutines i tot això, anem fent el que bonament podem, no?, moltes de les coses que ja ens has anat dient al llarg de les seccions.
Exacte.
Però quan marxem de vacances, la rutina es trenca
de cop. Completament,
exacte. I llavors, clar, explica'ns una mica què hem de tenir en compte.
Doncs, bueno, primer de tot hem de saber quin tipus de vacances farem. Si de relax, de motxilla, o d'anar a recórrer alguna ciutat, que normalment a la ciutat es pateja molt, vull dir, es camina molt més del que normalment estem acostumats. I llavors, segons el que tinguem planejat, hem de decidir quin tipus de calça portar o no. Mm-hmm. Primer de tot, abans del viatge, és això. Quin tipus de calçat hem de portar? Jo sempre recomano que, com que normalment en el viatjar caminem molt més de l'habitual, perquè al final, pues, sobretot en ciutats, camines molt més i això, sempre és recomanable no portar calçat que sigui nou. Mm-hmm. I si realment el volem portar nou, haver-lo portat uns dies abans. Però bastant abans, no, amb 2 o 3 hores no ens val, sinó haver-lo portat una setmaneta abans, durant tota una setmana, mica en mica, anar-lo adaptant, no? Perquè d'aquesta manera, si l'hem domat, per dir-ho manera, evitarem que se'ns facin durícies, ampolles, rossadures, d'acord? Que això ens poden fastiguejar el viatge al final, totalment. Perquè si el primer dia en fem 20 quilòmetres per, jo que sé, alguna ciutat com París o el que sigui, i realment la sabata aquesta ens està fent la llaga, només amb el primer dia ja ens pot amargar el viatge, perquè aleshores ens ho hem de curar cada dia, no ens podem ficar aquella sabata perquè ens fa mal aquell punt. Aleshores, sempre és recomanable que no siguin noves o almenys que estiguin domades. Mm-hmm. Vale?
Molt bé.
Aleshores, també és important el tema de les ungles. Portar-les ben curtes, vale? Des de casa, per no haver-ho de fer durant el viatge, que és com que ens fa més mandra, potser. I, a més, tallar-les sempre recta, intentar evitar les curvatures a l'hora de tallar, perquè això ens facilitarà, si fem la curvatura, que se'ns pugui clavar. Mm-hmm. Perquè pot ser que no deixem, que ens deixem algun piquet de la ungla que nosaltres no veiem i faci que això sigui com un ganivet per la pell i que se'ns clavi. I ens és això, que si anem a caminar durant moltes hores i de cop i volta tenim una ungla mal tallada, també ens pot donar la tabarra màxima, no? Mm-hmm. Aleshores, també, bueno, hi ha molta gent que té la prevenció, doncs, uns dies abans de marxar, anar al podòleg. Sempre jo recomano no anar al podòleg el dia abans de marxar, sinó que uns dies abans, perquè vulguis que no, quan treus molt la durícia o així, hi ha gent que de vegades té la pell una mica més fina, i potser, i llavors li queda com a ressentit, i això, si de cop i volta va caminant a molts quilòmetres. Aleshores, jo sempre dic que pos una setmaneta, cinc dies abans, anar al podòleg a fer un repàs general i que tinguis temps a que la pell es relaxi, es desinflami de tot el que ha fet el podòleg, sempre anirà millor perquè després puguis tirar milles durant el viatge sense cap mena de problema. Uh-huh. Vale? Llavors, pues, això, demanar com cita al podòleg i també et donarà segurament recomanacions o alguna crema per evitar les rossadures que et pugui evitar problemes i patologies. Uh-huh. Aleshores, també és això, igual que el podòleg ens pot recomanar coses, és no deixar-se arreglar la maleta. Dintre de la maleta, a part de totes les coses del necessari que nosaltres portem habitualment, tampoc ens podem deixar doncs, les cremes hidratants, els talcos per si ens sua molt al peu, per exemple, apòsits, tirites, que ens puguin solucionar alguna ampolleta petita que diguis, hòstia, aquesta sabata està més que donada. I avui li he donat per fer l'ampolla. Pues que tinguem un socorro, no? al necessari. I aleshores pues, també no sempre portar les mateixes sabates, sinó anar canviant. Per això que dèiem, que si veiem que hi ha una sabata que considerem que és més nova i ens està fent la tabarra, tinguem un plan B. A veure, que si sempre se'n pot comprar allà on estiguem, no?
Segurament, sí.
Però bueno, al final tot puja, no?
Com a mínim un parell de calçats, això...
Per anar bé, sí, jo ho recomano, la veritat. I, òbviament, si portem plantilles, no ens deixem la plantilla. Però llavors ens en recordarem. Que jo he anat amb amics meus que sé que porten plantilles, però els he fet jo mateixa, i han anat de viatge, se m'han començat a queixar de on fa mal aquí, fa mal allà, li miro les sabates, no, porten la plantilla. I dic, pues, no em vinguis a buscar. Però no, això és veritat, és veritat. Hem de tindre la prevenció, no? Igual que ens fem una llista per prendre totes les coses, doncs tenir en compte també aquestes cosetes que ens poden solucionar. Que sempre són els por si acaso, segurament, però bueno, sempre van bé tenir-ho, d'acord? Aleshores, al moment que ja marxem de viatge, ja tenim la maleta preparada i ja diem som-hi, hem de pensar també si passarem molta estona sentats o no, per exemple, d'acord? Per exemple, si estem a un vol que són de moltes hores, hem de tindre en compte que al moment que nosaltres estem bastant elevats de la superfície terrestre, per tema de pressions i tal, la circulació no serà la mateixa. Per tant, és molt més probable, sobretot en pacients que tinguin problemes vasculars, però si no, inclús també, perquè a mi mateixa em passa i no en tinc, que quan es viatja moltes hores a l'avió, tenen tendència a les cames, a l'estar tanta estona sentat, a inflar-se molt. D'acord? Aleshores, és important portar un mitjó que no ens apreti, d'acord? Si tenim problemes vasculars, millor que sigui sense costures, per exemple, o tallar la goma de dalt, per exemple, un mitjó que tinguem una mica més amplet i però tot i així sabem que ens apreta una mica, simplement tallant la goma de dalt amb una estisora o un tallet ja fa que ja no hi hagi la tensió de la goma del final, d'acord? Aleshores, també anar amb roba una miqueta més ampla, d'acord? I, bueno, tindre una mica això, evitar la síndrome del turisme, sí, de la classe del turista, que es diu, vale? De la trombosis venosa, que al final és que no hi ha un bon retorn sanguini. És a dir, la sang sí que baixa, perquè les artèries la fan baixar per gravetat, simplement, i el problema és el tornar. És a dir, que les venes, com que no estan treballant perquè no estem fent funcionar la bomba, que són els bessons, que fa que tiri amunt la sang, com que estem sentats tantes hores, s'acumula la sang i se'ns inflen, d'acord? Llavors, doncs, per evitar aquest síndrome de la classe del turisme, del turista, bàsicament perquè, bueno, potser algú tindrà la sort d'anar a primera classe i tindrà aquests llits tots estirats, que llavors això no, segurament no li passarà, no, o potser ni ho coneix, però els que no tenim ni un duro i hem d'anar darrere, ens toca petxugar i no tenim aquesta sort.
I pensar en aquestes coses.
Aleshores, pues, hem de pensar en aquestes coses, de que de tant en tant, pues, amb un vol llarg també, pues, anar a tombar una mica, fer el passellito per l'avió, pues, també va bé perquè fa que hi hagi un millor retorn. D'acord? I si tenim la sort de que estem davant, que no hi ha ningú, pues, també podrem aixecar potser una mica més les cames, de tant en tant i això. Llavors és això. El que és important és evitar el creuar les cames. Les persones llargues segurament no podran fer-ho perquè aquests avions són superestrets normalment, o inclús els autocars, no cal anar amb avió. Llavors, doncs, potser no ho poden fer, però sí que és veritat que jo veig molta gent de vegades amb avions que tenen les cames creuades i això encara dificulta més el fet de que hi hagi un bon retorn sanguini, d'acord? Llavors això també és important. Llavors, si diem, hosti, està superple l'avió, per exemple, i no puc anar caminant. O de vegades gent que s'estira a dormir al passadís, que això també ho he arribat a veure, no? I dius, hosti, doncs no puc anar caminant. Vale, doncs una altra manera és, doncs, no tindre els peus quiets. Simplement, doncs, intentar anar fent moviments amb el turmell, d'acord? Anar com apretant el bessó, estant assentats, com anar fent moviments amb el bessó, perquè al final el bessó és això, és com una bomba que fa el que apreti a les venes i l'ajudin a tirar cap amunt la sang. Val? Llavors, intentar evitar que els peus estiguin quiets, anar fent rotacions amb els turmells, amunt i avall, d'acord? Estirar, flexionat, anar a tindre una mica de moviment perquè la musculatura també vagi treballant. I també, bueno, anar canviant la posició del seient i beure molta aigua per evitar la retenció de líquids. Potser haurem d'anar més al bany, però això també ens farà caminar, llavors tot ajuda.
Tot és positiu aquí.
Exacte.
Molt bé.
I anar amb la roba poc apretada. Si anem amb un vol de, jo que sé, 13 hores o una cosa així, i anem amb uns pantalons texans d'aquestos que són superestrets, inclús a nivell de cintura, això ens pot donar molta patologia, d'acord? Perquè llavors això encara farà que hi hagi molta més compressió i anirem incòmodes. Inclús pot provocar més marejos si ens apreta molt a nivell abdominal, d'acord? I tenim la tendència, òbviament. Llavors, sempre anar com molt per casa, tu, i després ja ens canviarem. No
això
passa
mateix.
Res, saps? Jo, molts cops, allò, com un pijama així lleuger que, no, que quedi dissimulat i ja està, tu, i ja estarem. Vale. Aleshores, també s'ha de tindre en compte el tipus de calçat i el tipus de mitjons que portarem, perquè, clar, també el tipus de calçat dependrà molt de cap a on anem, si és una climatologia que és freda o és càlida o fa molta calor, perquè òbviament en un lloc que sigui molt fred el que serà recomanable és que portem sabates tancades, segurament si és que ha de nevar una cosa així, doncs valorar el Gore-Tex, que és un tipus de tecnologia que fa com una impermeabilització de la sabata, és a dir, que queda impermeable, i doncs això també farà que no es mulli la sabata ni el mitjó nostre dins, i també ens fa com una protecció extra del fred, no? O amb un, si anem a com es diu ara, pues, les Canàries, per exemple, o llocs així tropicals, pues, òbviament, segurament la bamba ens l'estalviarem o potser en tindrem una per quan anem a caminar, però anirem més amb sandàlia que no. Clar, tema xancletes. Aquí també hi ha un hàndicap.
Un món, eh?
Claro. El tema xancletes, si nosaltres ens passem una setmana sencera amb xancleteo, que te veo, que dic jo.
Que és totalment pla.
Clar, és totalment pla, cosa que no estem acostumats, a més és inestable completament, això també ens pot donar patologies. Aleshores, jo sempre dic que al moment que anem en llocs així, portem més una sabata com de riu, és a dir, una sabata lligada, val? Que sigui xancleta, però lligada de turmell, perquè d'aquesta manera això ja ens permet tindre una millor seguretat, evitar que hi hagi lesions a nivell de tot turmell. Val? Llavors, pues, òbviament, si és un moment anar a la piscina i tornar, pues, la xancleta típica ja suposo que anirà bé, però sí que si anem a caminar una mica i tal, no anem amb les xancletes, perquè és que això a la llarga, quan acabem les vacances, segurament ens acabarà donant més problemes que altra cosa. D'acord? Llavors, també el calçat de taló i tot això, pues, bueno, això cadascú...
Per moments puntuals,
el que
no?
vulgui, podem. Però sí que realment hem de caminar bastant, sempre sabat el més còmode possible i subjecte. El resum seria aquest.
Perfecte.
I tindre en compte això, la metodologia, o sigui, el clima que hi haurà a la zona i l'activitat diària que utilitzarem, perquè no serà el mateix una ruta de senderisme de la ciutat que una de muntanya. Perquè també el tipus de bamba serà diferent, amb tacos o sense, o cosetes així. Això cadascú més o menys ho sabrà, d'acord? Llavors és això, tot i així, sí que les xancles les hem d'evitar, les d'entredit, però és millor això que no de descalç. Perquè si no, clar, un hotel que hi hagi moltíssima gent, no sabem mai si podem enganxar una berruga plantar, vale?
Perquè tema és fongs, vírica, no?
Tema fongs, totes aquestes patologies que són de contagioses, les xancletes també les eviten, d'acord? Llavors hem de ser conscients d'una mica tot això.
Molt bé.
Vale? Perquè sí que estem relaxats i desconnectats, però al final és el nostre cos i si no el cuidem nosaltres, no ens el cuidarà ningú.
Molt bé, i sobretot mantenir, no?, la rutina encara que estiguem fora de...
Exacte, no desconnectar tant. Al final és desconnecta de la feina, desconnecta del teu món del dia a dia, però del teu cos no desconnectis. Una mica la filosofia jo és aquesta, no? Que al final de vegades pequem i no ens en recordem de nosaltres mateixos i cuidem més els altres que nosaltres, però jo sempre ho dic que si no ens cuidem a nosaltres mateixos, no ens vindrà a cuidar ningú. Vull
I
dir,
tant.
Això està claríssim.
Algun punt més a destacar, Mercè?
Bueno, el tema dels mitjons, per exemple, que siguin de fibres naturals, intentar evitar els polièsters, perquè si són mitjons aquests de polièster que els hem rentat ja diversos cops, pot ser que es quedin molt ressecs, i llavors això, al moment que caminem, també hi ha una fricció constant amb la pell. I llavors pot ser que no sigui de la sabata, sinó del mitjó, el que ens ho provoqui. D'acord? Llavors, pues, tenir en compte això, que intentar buscar mitjons que siguin de materials càlids perquè no ens molestin, ens acabin molestant. D'acord? Llavors, bueno, pues, dit això, és disfrutar de les vacances. I, bueno, una dada curiosa.
Vinga.
És que no sabeu, no sé si sabeu que una persona pot arribar a donar tants passos a la seva vida com per donar 4 cops la volta al món caminant.
Què dius?
És a dir, ens els hem de cuidar.
Totalment.
Si hem de caminar tant, val més cuidar-nos-els.
I tant que sí. Doncs,
per
Mercè,
poder continuar viatjant, almenys.
Doncs, Mercè Casals, amb aquest missatge, amb aquesta dada curiosa, acabem avui la secció de podologia. Com sempre, moltíssimes gràcies i gràcies també pels teus consells, que ens van molt bé.
Moltes gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, passa un minut de 2:15 del matí. Encetem aquest repàs a les notícies en el flaix informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Vilafranca acull un nou curs d'anglès turístic i enoturístic. L'Escola d'Enoturisme de Catalunya, amb seu a Vilafranca, ha iniciat l'edició de tardor del curs d'anglès turístic i enoturístic que està totalment subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya. El programa educatiu consta de 30 hores lectives i s'ha engegat aquest dilluns 6 de novembre amb la presència de la regidora de Turisme, Educació i Esports de l'Ajuntament de Vilafranca, Gemma Romeu, que ha volgut donar la benvinguda als nous estudiants. Romeu destaca la importància que suposa el fet d'impartir aquest tipus de classes a Vilafranca, ja que es tracta d'una formació única al territori. Per aquest motiu, Romeu subratlla que molts dels alumnes són de fora del Penedès, aspecte que serveix per ubicar la vila al mapa en clau educativa. Per la seva banda, Esther García, directora de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, posava especial èmfasi en la llengua en què s'imparteix la formació, l'anglès, un requisit gairebé essencial per accedir al món laboral actual. L'Ajuntament de Sant Sadurní es reuneix amb Adif i el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya. L'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet, es va reunir la setmana passada amb el director de projectes de xarxa convencional d'Adif, Miguel Leor, i el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macías, per tractar les millores a l'estació de tren del municipi. En els propers mesos es licitarà el projecte de remodelació de l'estació que inclourà la instal·lació d'ascensors, l'ampliació de les andanes, la millora dels accessos i el condicionament de l'aparcament, una remodelació de l'estació de Rodalies que suposa una reivindicació històrica del municipi. L'Ajuntament va insistir en l'urgència d'arranjar el paviment d'accés a l'estació i de reparar l'enllumenat a la zona d'aparcament, a l'espera de les obres definitives. Els responsables de la xarxa es van comprometre a resoldre aquests temes a curt termini. Vandalisme contra un dels desfibriladors de Banyeres, concretament l'aparell instal·lat al Priorat de Banyeres, que ha aparegut arrencat i fet malbé. Un acte vandàlic molt difícil d'entendre, una bretolada contra un aparell instal·lat a la via pública per salvar vides, ja que serveix per donar resposta immediata a les persones que puguin patir una aturada cardíaca. L'Ajuntament va instal·lar aquest desfibrilador en una acció emmarcada en el projecte Banyeres Cardioprotegit. Des de l'Ajuntament diuen prou aquests actes vandàlics al municipi. Dissabte i diumenge d'aquesta setmana, dies 11 i 12 de novembre, es podran adquirir al local Rosent Montaner els tíquets pel tast de vins i pel dinar de la Festa del Mos de Sant Miquel d'Olèrdola. Els tíquets es podran adquirir durant els dos dies en horari d'11 del matí a la 1 del migdia. Els actes de la Festa del Mos són organitzats per la Societat La Lleialtat de Sant Miquel, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Olèrdola, i s'han programat per diumenge 19 de novembre. El tast de vins es farà a les 11 del matí i permetrà conèixer vins del celler Amat i Montaner. A les 2 del migdia se servirà el dinar popular de la Festa del Most amb el tradicional brou casolà. I a les 6:45 de la tarda es podrà assistir a l'estrena de l'obra de teatre Projecte Mir, de Jordi Santasusagna, a càrrec dels grups L'Arrel i el Folre. L'entrada és gratuïta i durant el dinar es farà un sorteig a benefici d'Olèrdola per la Marató.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Avui a la roda política volem parlar d'un tema que està aixecant polseguera i empipant la ciutadania. Són les ordenances fiscals aprovades pel 2024 a la majoria de municipis que comporten increments en l'IBI, en l'aigua o en la taxa de residus, entre d'altres. Unes mesures que afecten directament la butxaca i que hem anat coneixent al llarg d'aquest mes d'octubre. La normativa europea sobre reciclatge ha fet que la majoria de municipis s'hagin vist obligats a incrementar aquestes taxes. Ara bé, alguns resisteixen aquest any vinent com bonament podran. Què fa que es pugui resistir, per tant, congelar o que s'hagi de fer l'increment? Els ho preguntarem a diferents alcaldes i regidors del Penedès que ens acompanyen avui. Volem saber el perquè d'aquesta decisió i a què s'enfronten l'any vinent. Comencem aquesta roda política dedicada a les ordenances fiscals del 2024, parlant amb l'alcaldessa i regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Molt bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, gràcies.
Fina, l'Ajuntament d'Olèrdola ja fa dies que té els deures fets. En un ple celebrat a meitat d'octubre ja aprovava per unanimitat les ordenances fiscals pel 2024. Què en podem destacar?
Bé, doncs, com tu bé deies, nosaltres el passat 17 d'octubre vam aprovar les ordenances. Nosaltres vam modificar-ne 6. Una d'elles, bàsicament, només era per un tema d'adequar el que seria doncs, el vocabulari, la normativa, etc., però no tenia massa rellevància. I pel que fa a les altres, destacar que no hi ha hagut increment, a diferència doncs, de molts altres ajuntaments, el nostre no ha fet cap increment. Tu preguntaves de què és degut. Doncs bé, nosaltres, en el tema, per exemple, de l'IBI, fa anys que ens estem mantenint en la mateixa línia, hem cregut que bueno, no calia perquè doncs bé, hem mantingut doncs, empreses, hem mantingut el que és les possibilitats doncs, no hem tingut impagats i de més, i aleshores vam creure oportú que no calia fer aquesta pressió fiscal. Després, pel que feia el tema que és el tema estrella i que ja anuncio que l'any que ve doncs, sí que hi haurà segurament doncs, un increment, doncs, és el tema de les escombraries. La taxa d'escombraries és una taxa que requereix d'un estudi important. Nosaltres sabeu que vam implantar el porta a porta. A Olèrdola fa molts anys que no hi ha un estudi acurat del tema de les escombraries i la llei sí que et diu que el 2025 el cost de les escombraries ha d'estar repercutint. Llavors, això, com deia, requereix un estudi molt acurat. Nosaltres no teníem suficients dades com per fer aquest estudi i pensàvem que augmentar aquest any les escombraries sense un argument prou sol. Tots hem anat a govern després de 20 anys doncs, d'un altre grup polític, doncs creiem que era just que quan les aprovéssim doncs, tinguéssim un estudi molt acurat. Insisteixo que no ha donat temps i, tal com deia, tenim unes economies sanejades i ens podíem permetre doncs, no augmentar-lo aquest any. Però ja dic, els ajuntaments que ho han fet és perquè s'estan avançant el que la llei diu que el 2025 el cost de les escombraries ha d'estar repercutit a la ciutadania.
Per tant, en un context de revisió a l'alça, Olèrdola aconsegueix mantenir congelats impostos i taxes, bàsicament.
Sí, exacte, sí, perquè ja et dic, les altres modificacions que hem fet, l'única cosa que està, per exemple, en el cas de l'IBI, doncs hem fet dues modificacions. Una que és que mantenir el 50% de bonificació a les persones que es posin plaques fotovoltaiques, és un impost que reduïm el 50%, i l'única cosa que hem limitat és que sigui 5 anys, com ara fins ara, però l'observació ha estat que sigui a partir de l'any següent a la instal·lació de les plaques, més que res doncs, per tenir un període acurat. I l'altre sí que és una... Hem penalitzat, per dir d'alguna manera, l'IBI en aquells habitatges que siguin propietat doncs, sigui d'entitats o de persones físiques, però que tinguin més de 2 habitatges al municipi i que, a més, doncs, tinguin, faci més de 2 anys que estiguin tancats. Hem fet un barem de 2 a 3 anys, de 3 a 4 i de 5 en endavant. Aleshores, aquí sí que hi ha un recàrrec d'un 50% i aquell que tingui més de 2 a 50% quan és de 2 a 3 anys, de 3 a 4 un 60 i així gradualment, fins a arribar al 100%, que seria a partir de 5 anys. Llavors hem posat una penalització en aquells que tinguin més de 2 habitatges en el municipi tancats. L'objectiu no és altre que tenir habitatge doncs pels joves, habitatge social, no, que es pugui posar a lloguer. És l'increment, diguem, que han tocat a les taxes dels impostos i, bàsicament, això està pensat per a grans tenidors, no per la ciutadania. Després, per l'altre, en el cas de l'IAE, hem fet el mateix, les empreses que tinguin fotovoltaiques posades, doncs també limitar que sigui doncs 5 anys a partir de l'any següent de la instal·lació. I després hem modificat dues taxes, com són en el tema doncs, de l'herba. Últimament s'estan fent molts rodatges i moltes ocupacions de carrer, i fins ara doncs, tenim una taxa molt reduïda, i el que hem fet ara doncs, és posar en valor doncs, les hores que es dedica als nostres agents municipals doncs, per poder vetllar, no?, doncs, pel funcionament de totes aquestes gravacions i de més, i el que hem fet és doncs, adequar el cost d'aquestes persones doncs, que han d'estar a la via pública doncs, vigilant que doncs, no hi hagi cap incidència.
Sí, una última qüestió. La setmana vinent portaran al ple l'aprovació dels pressupostos municipals pel 2024. Creuen que tindran la mateixa unanimitat que amb les taxes?
Nosaltres hem fet uns pressupostos molt treballats. S'ha treballat amb cada un dels responsables de cada àrea. S'han avaluat i s'han comparat, com no pot ser d'una altra manera, doncs tots els consums, en la part del capítol 2, doncs tots els consums que hi ha hagut s'han ajustat moltíssim a la tendència que hi ha hagut en aquest 2023 i, com deia, el fet de tenir tots i cada un dels tècnics treballant colze a colze, hem ajustat moltíssim el pressupost. Un pressupost que creix respecte al de l'any anterior amb un 10,22%. Estem parlant d'uns 5.700.000 euros de pressupost inicial. Esperem que sigui un pressupost doncs, que pugui ser aprovat doncs, per unanimitat. Avui tenim comissió informativa, avui li explicarem a l'oposició doncs, la composició de totes i cada una de les partides i també doncs, farem molta èmfasi en què hem augmentat doncs, la partida de serveis socials, hem mantingut i en molts casos segons en quin tipus de subministraments hem aconseguit doncs, reduir. També és veritat és que pel que hem anat veient i parlant amb els tècnics doncs, també això ha donat doncs, a bones polítiques que s'havien fet en el passat perquè s'ha de reconèixer doncs, com és doncs, tot l'enllumenat que s'ha anat passant a l'ets i de nit, doncs, el que ha fet també és que tot i que doncs, en el cas de l'electricitat pugui anar pujant, però també si ja s'ha fet una bona política de consum, doncs després això es veu reflectit en uns pressupostos que les partides les pots dedicar doncs, a altres temes.
Gràcies, Fina, per aquesta primera intervenció. Tornem a parlar a partir de les 10:06. Fins ara.
Moltes gràcies.
I anem tot seguit als estudis de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia, Eli.
Molt bon dia, doncs continuem amb aquesta roda sobre les ordenances fiscals pel 2024 i el que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Sant Sadurní és l'alcalde de Sant Sadurní, Pere Bernet. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt bé.
Ara ens apropava la Fina aquesta realitat d'Olèrdola, aquesta aprovació, en el seu cas, per unanimitat de les ordenances fiscals. A Sant Sadurní també s'han aprovat les ordenances fiscals. En aquest cas, per la mínima.
Per la mínima, sí, sí. A l'últim minut i per la mínima.
Però s'han aprovat.
S'han aprovat, sí, sí.
Anem a analitzar una miqueta aquestes ordenances fiscals. En el cas d'Olèrdola parlaven d'una congelació de taxes. En el cas de Sant Sadurní sí que s'han hagut de pujar alguns dels impostos. És el cas, per exemple, de l'IBI, que puja un 9%.
Sí, efectivament, l'IBI a Sant Sadurní és un dels més baixos que tenim a la comarca i el que preté aquest govern és, com a mínim, arribar a la mitjana de Catalunya. Això és un projecte que durant aquest mandat haurà de veure la llum i posar-nos en els estàndards que hi ha a la zona, no? I sobretot al nostre país. El motiu pel qual es puja l'IBI és molt senzill d'explicar. Hi ha hagut uns increments de costos sobrevinguts, com per exemple la factura energètica, com la factura de matèries primeres, els sobrecostos de les obres a causa de la guerra d'Ucraïna. I això ha fet doncs, que aquests sobrecostos es anessin finançant amb romanent, amb el que són els estalvis de l'Ajuntament. Arriba un moment que aquests estalvis s'acaben i aleshores s'ha de dotar de múscul financer les partides ordinàries sense la necessitat d'obtenir-ho doncs, a través del romanent. Simplement és això. Després, el tema de les escombraries, ja ho ha explicat molt bé la Fina, hi ha una normativa, la 7/2022, que obliga que a partir de l'any 2025 tot el cost de la gestió de residus sigui sufragat amb impost directe. Això, en aquests moments, a Sant Sadurní, el cost de les escombraries el sufraga un 60% al contribuent i la resta es fa amb impost indirecte. Doncs el 2025 això ha de ser el 100%. Podem esperar el 2025 per fer l'increment? Doncs podríem esperar, el que passa que llavors l'impacte sobre les butxaques seria molt, molt gros i ho hem volgut fer d'una manera progressiva. De fet, aquest increment ja es va pactar en l'anterior mandat. Sí que es va veure interromput per la vaga d'escombraries, però sí que ja es va pujar un 20% al 2020, el 21 es va congelar i el 22, perdó, el 20, és, no em facis dir els anys, però sí que es va pujar un 20% a l'anterior mandat, després es va congelar per la vaga i ara s'ha tornat a pujar un 20%.
Ara ho comentaves, segurament la pujada més significativa en aquestes taxes pel 2024, una mica alineant-se en el que estan fent la gran majoria dels ajuntaments. Pere, una nota positiva. Sí que hi ha aquesta tarifació social que entrarà en funcionament el 2024 per trams i a l'Escola de Música.
A l'Escola de Música és el primer equipament en el qual fem la tarificació social. Està previst que en altres serveis doncs, també es vagi implementant a mesura que sigui possible, per exemple, el casal d'estiu i a la piscina. A veure aquesta experiència com funciona. La idea és que tenim l'estructura ja coberta, no? L'estructura salarial de l'Escola de Música és la mateixa, tinguis 200 o tinguis 300 alumnes, i el que ens interessa amb aquesta tarificació social és passar d'aquests 200 alumnes a 300.
Ens comentava la Fina que la setmana que ve a Olèrdola celebren aquest ple dels pressupostos. No sé, a Sant Sadurní, per quan s'espera que s'aprovin els pressupostos del 2024?
Els pressupostos del 2024, de moment internament amb el servei d'intervenció estem preparant doncs, el que seria el model que bàsic, no? A partir d'aquí hi haurà doncs, les pinzellades polítiques. Són uns pressupostos que haurem de treballar amb l'oposició i a partir d'aquí doncs, els tempos aniran marcant a mesura que vagin avançant les negociacions.
El que sí que se celebra avui a partir de 7:45 del vespre és un ple urgent, extraordinari i urgent.
És un ple extraordinari i urgent perquè en el darrer ple ordinari es van haver de retirar 2 punts de l'ordre del dia perquè no havíem rebut els expedients a causa d'un error informàtic i per tant enteníem que no havíem tingut prou temps doncs, per analitzar-los. Per tant, se celebrarà avui el ple amb aquests 2 punts que van quedar sobre la taula.
Aquesta ha estat la primera intervenció de l'alcalde de Sant Sadurní. Gràcies, Pere, Eli. I un momentet perquè sumem la darrera veu d'aquesta roda política anant als estudis de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs, efectivament, aquí tenim, en aquest cas, el Marc Salvador, és el regidor d'Hisenda d'aquí de l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia, Marc, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Hem sentit les intervencions que feia l'Enfina, el Pere. En aquest cas, a Sant Jaume no hi ha hagut pujada, es mantenen congelats. I això per què?
Bueno, bàsicament és conseqüència de la nostra promesa en el programa electoral. Bàsicament vam creure convenient que la ciutadania tingués clar que nosaltres no volíem pujar els impostos i ens cenyim en aquest pla de ruta. És complicat, òbviament, comparteixo les opinions que han explicat els meus predecessors. És molt complicat, de fet som, crec jo, uns rara avis, no?, dintre dels ajuntaments, perquè doncs, bueno, som dels que encara no hem fet aquesta pujada i treballarem perquè no sigui així.
Sentíem el Pere, no? Aquesta llei famosa, taxa de la brossa. Clar, si això vosaltres no pugeu aquest any, significarà que l'any vinent, sí o sí, s'haurà de pujar o no?
Depèn. Ara mateix no estem lluny de complir aquest objectiu, per tant, creiem convenient d'esperar a l'any vinent a veure com va evolucionant. M'agradaria mencionar que en aquest aspecte hi ha una cosa que ens facilita el fet de complir els objectius i és el tancament de les àrees d'emergència. Era un dels problemes que teníem, no? Que ens generava molt sobrecost a nivell de la gestió de residus i bueno, el tancament doncs, està aportant tota aquesta estabilitat financera que necessitàvem. Per tant, esperarem.
Clar, el tancament et refereixes a que la gent que pugui entrar hagi de fer-ho amb una targeta.
Correcte.
Per tal de que pobles del costat, com s'ha donat el cas i després ja en parlarem més abastament, doncs vinguin a abocar aquí i que cada camió, tu deies que a vegades la població no som conscients, no, del cost que tenen aquests camions que han de venir expressament a recollir.
No, i no només d'això, sinó de que es generava molta feina de recol·locació o de redistribució dels residus que no es feien adequadament doncs perquè doncs, bueno, es deixaven en qualsevol lloc i això, clar, ens repercutia perquè bueno, s'havia de fer tota aquesta feina que volies que no, doncs bueno, és complexa.
Com a regidor d'Hisenda, clar, el tema de fer números de que quadri tot és una mena de galimaties, m'imagino, perquè hi ha serveis que són deficitaris. És a dir, no cal que ens ho expliquin, perquè ho sabem, o almenys els periodistes som molt conscients que aquests serveis són deficitaris i, per tant, des de l'Ajuntament, qui doncs, acabi de quadrar aquests números? Quins són aquests serveis deficitaris normalment?
Bueno, a veure, òbviament, en aquest cas, la gestió de residus no pot ser deficitari. Més que res, mirant en ares de complir la llei que han mencionat els meus predecessors. A veure, òbviament hi ha altres serveis que poden ser deficitaris, com pot ser doncs, bueno, temes de menjador de l'escola, etcètera, etcètera. Aquí, bàsicament, el que hem d'intentar és pal·liar via costos i via intentar pues, reduir costos i que no ho siguin prou deficitaris com perquè sigui un problema.
Que no significa pas reduir serveis a la ciutadania.
No. Uh-huh. La idea no és reduir serveis.
Pressupostos, 2024. Molts estan a punt. Bueno, encara hi ha temps, però els esteu treballant ja?
Òbviament, els estem treballant i la idea és poder-los presentar aviat a l'oposició, bàsicament, per començar-los a negociar conjuntament i que es puguin aprovar. El meu objectiu és que s'aprovin per unanimitat i que tothom estigui... És complex, sí.
Sí. Bueno,
sé,
és que m'ha vist la cara, per l'audiència sí. M'acabava de veure la cara de sorpresa.
Ho sé, però bueno, òbviament vull treballar en això i que sigui així, clar, que tots ens sentiguem conformes amb uns pressupostos que bàsicament és els diners que hem de fer servir pels nostres serveis, pels nostres veïns, sí.
Això és complex, no? Tu ho has dit, de que tothom es posi d'acord amb diferents partits polítics, amb diferents mentalitats i amb diferents doncs, tires i arronses d'anys.
Sí. A més, també el tema de les finances el que aporta és... Jo més que complexitat, el que en definiria és bueno, que és bastant desagraït, no? Perquè, clar, vulguis que no... els números ens deixen com una mica a banda, però tot des de totes les regidories d'un consistori estan basats en la regidoria d'Hisenda, també. I vulguis que no, se porten a terme actuacions que tenen conseqüència en les finances. Per tant, doncs, bueno, per temes polítics, a vegades, que potser no es mira tant, però s'hauria de mirar, sí.
Clar, tenim alguna obra o alguna acció que es vulgui treballar de cara a l'any vinent?
Sí, clar, a veure, Hi ha diferents actuacions que s'han de portar a terme a finals d'any, bàsicament la biblioteca. De cara a l'any que ve, doncs, bueno, m'agradaria pensar que vindrà la subvenció de la Diputació per fer el casal del jubilat. També m'agradaria, doncs, bueno, portar a terme diferents actuacions amb l'àrea de l'aigua, bueno, diferents coses que, òbviament, ja estem treballant i portem, bueno, dedicant-hi molts esforços perquè tirin endavant.
I pel que fa, els veurem aviat? És a dir, tu deies de presentar-los de cara a l'oposició a aquests pressupostos. Pel que fa a l'aprovació, teníeu algun temps estimat?
Primer vull parlar amb l'oposició. O sigui, les coses han d'anar passo a passo. Per tant, no té sentit que jo digui que els presentarem tal dia si resulta que encara no els hem presentat a l'oposició. Amb això jo crec que s'ha de ser respectuós i hem d'anar pas a pas.
Es nota que és la teva primera legislatura. Bueno, mandat, perdó. Legislatura no, que no legisleu res. És el teu primer mandat i ets polític nou, no?, en aquest aspecte.
Sí, òbviament, no m'hi havia dedicat mai, no havia sigut regidor mai, i sí, és una novetat per mi, però bueno, no sé si ho dius per alguna cosa en concret, però bueno.
No, per la forma de...
D'explicar-me, no?
D'explicar-te, sí, bàsicament, sí, per això. Sí, sí.
Jo intento ser molt franc, no vull enganyar ningú, òbviament. El meu objectiu és treballar pels veïns, justament jo crec que és l'objectiu de tothom, i hem d'anar així.
Marc Salvador, moltes gràcies, i després, a partir de les 10:06, tornem.
Gràcies.